Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Creix el consum de vapejadors en els centres escolars. N'alerta la memòria del programa Policia Tutor, que descriu com, tot i estar-ne prohibida la comercialització als menors, n'hi ha que en compren per internet i les revenen als patis. Fins i tot s'ha detectat a infants de 10 anys que en fumen. L'informe també xifra en 180 els casos d'assetjament escolar notificats al curs anterior i, tot i que continuen sent altes, la part positiva, segons el coordinador dels policies tutors, Rafael Coves, és que les xifres deixen de créixer. És la primera vegada que això passa d'ençà de la pandèmia.
Fa 3 anys que venim en aquesta sala dient augmenta un 30, augmenta un 40. Per primera vegada poden dir s'ha frenat. No poden dir ha baixat, però poden dir s'ha frenat l'assetjament durant el curs passat.
És dimarts 10 de febrer. I es duplica el nombre de joves de les illes que migren a l'estranger en els darrers 10 anys.
És una de les conclusions de l'anuari de la joventut de la UIB. El document també posa de manifest que només el 16% dels menors de 30 anys de les Balears es pot independitzar.
El ple del Parlament tombarà avui l'intent de l'esquerra de salvar la llei de memòria democràtica.
PP i Vots han presentat una esmena a la totalitat al text alternatiu a la derogació que ha presentat l'oposició. El ple començarà a les 9 amb la sessió de control amb el turisme, l'habitatge i la migració com a protagonistes.
Formentera està més a prop d'aconseguir una de les reivindicacions històriques de l'illa, tenir un senador propi.
Avui es debatrà en el Congrés dels Diputats la presa en consideració perquè l'illa pugui tenir un senador propi a través d'una reforma de la Constitució. Diputats del Parlament de diverses formacions defensaran la proposta a la Cambra Baixa.
Un pacte amb la Fiscalia rebaixa a 8 anys de presó la pena a l'acusat de matar un amic la nit de Nadal del 2023 a Maó.
El fiscal ha apreciat l'atenuant de consum de drogues i alcohol. La víctima, de 49 anys, va quedar inconscient després d'haver tingut una brega i va morir 10 dies després d'estar en coma induït.
Els sindicats i la Conselleria d'Educació reuniran dijous per decidir si les oposicions de mestres i professors de més de 600 places es faran al maig o l'octubre.
Ahir no varen arribar a un acord a la mesa d'educació. Els sindicats creuen que el canvi de data de les oposicions, que fins ara eren al juny, és improvisat i demanen negociar a partir del setembre.
En els esports, en bàsquet, l'Èstia Menorca visitarà avui la pista d'un dels líders de la primera FEB. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt menorquí s'enfrontarà al segon classificat, l'Obradoiro, quan siguin les 8 del vespre serà a Santiago. L'equip de Javi Zamora és el 8è classificat i du 6 victòries consecutives. El Palmer Bàsquet i el Futbol Palma jugaran demà. En tennis, Jaume Monà ha debutat en victòria a l'ATP 500 de Rotterdam. El tenista de mallorquí va guanyar el noruec Nikolai Butkov per 6-1 i 6-3, i en futbol el Real Mallorca, després del dia de descans, tornarà avui matí a la feina per a preparar el partit de diumenge vespre a Somos contra el Betis.
I pel que fa al temps, quina previsió tenim per avui? Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia per avui. Tornem a esperar un dia marcat per aquest vent, un vent que bufarà en general moderat, fins i tot en qualsevol cop fort a partir del migdia i el capvespre, un vent de component oest i sud-oest. Per altra banda, esperem en general un dia amb moltes estones de sol. Sí que és vera que hi ha presència de núvols mitjans i prims, però insistim que tindrem moltes estones de sol durant el dia d'avui. Atenció també, un dia més a la situació marítima, a les costes de l'oest, amb aquestes onades que poden superar els 3 metres d'altura. Per altra banda, ambient suau, amb màximes que avui pugen a valors que quedaran entre els 18 i 20, fins i tot 21 graus. Per tant, ambient suau a les hores centrals del dia i també temperatures suaus, les que tenim ja ara mateix, temperatures de 14 graus, tant a Mó, Ciutadella, també a Manacor, 16 graus a Palma, 16 graus també cap a Sant Antoni i a Vila.
Són les 7:04, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La La memòria del programa Policia Tutor alerta que el consum de vapers entre els menors es duplica. S'ha detectat fins i tot a infants de 10 anys que en fumen i molts no tenen consciència dels riscos que aquest hàbit pot comportar per a la salut. La nota positiva d'aquest informe és que deixen de créixer els casos d'assetjament escolar als centres del curs 2024-2025. És la primera vegada que això passa d'ençà de la pandèmia. Així i tot, diuen els agents, les xifres continuen sent elevades.
I baixa la tinença de drogues en general a les aules. Això sí, el coordinador de policies tutors, Rafael Coves, avisa que l'increment del consum de vapejadors ha fet que s'hagi detectat que alguns alumnes fan tràfic amb aquests aparells als patis.
Ja quart d'ESO sí que reconeixen que ho va per a xeralles, pitjor que ho tabac. Però, clar, en 10 anys, un nen és molt manipulable. I tenim un problema, que se poden vendre molt de llots. La venda està prohibida a menors, però, clar, està tan estesa la venda que també és més complicat aquest control.
Pablo Garrit, director general d'Emergències i Interior, explica que la venda de vapejadors a menors d'edat està prohibida, però socialment no es té prou consciència dels seus riscos.
I, a més, con sabores, con elementos de venta que los hacen muy atractivos, casi como si fuera una chuchería.
En aquests moments, 102 agents imparteixen xerrades i sessions preventives a 63 municipis adherits al programa Massa Aviat. Pot ser massa tard per conscienciar els alumnes i les famílies dels riscos de consumir drogues il·legals o legals, com el tabac i els vapers.
Els policies tutors també han vist com minva la conflictivitat escolar a les Balears per primera vegada d'ençà de la pandèmia. Baixen un 5% les actuacions d'agents dins el recinte escolars, van ser prop de 5.800 durant el curs anterior.
Hi ha manco conflictes entre els alumnes o amb els professors, manco estudiants expulsats i danys a instal·lacions, i l'absència de mòbils també ha ajudat que davallin gairebé un 50% els casos de robatoris a les escoles. En canvi, es mantenen estables els casos d'assetjament escolar amb prop de 180 notificats al curs, diu Coves.
Fa 3 anys que venim en aquesta sala dient augmenta un 30, augmenta un 40. Per primera vegada poden dir s'ha frenat. No poden dir ha baixat, però poden dir s'ha frenat l'assetjament durant el curs passat, xerrant del curs passat. Així tot, estan en xifres altes. No pensem que s'hagi frenat, ara estem en nivells baixos.
Coves afirma que, tal com va informar IB3 Ràdio divendres passat, en el primer trimestre d'aquest curs s'ha produït un repunt d'actuacions que han derivat en protocols d'actuació, sobretot per casos de violència sexual. En aquest sentit, ha explicat que les xerrades dins les classes són moltes vegades la clau perquè una víctima s'identifiqui i s'animi a denunciar.
Se posen a plorar, sense mani menys, tu ja els veus. No, a mi de la classe no els diu res, quan ja els acollim i els xerram amb aquesta gent i te conten vivències que tu has explicat i s'han sentit identificades.
Recordem que, segons dades del govern, en els 4 mesos d'aquest curs actual, les escoles han iniciat ja més de 100 protocols sobre possibles abusos sexuals i ja superen els de tot l'any passat.
I sobre l'increment del consum entre els joves de dispositius electrònics relacionats amb el tabac, l'Associació Espanyola contra el Càncer adverteix que estan relacionats amb el desenvolupament de malalties respiratòries. El president de l'entitat a les Balears, José Reyes, diu que en molts de casos el vaper només és la porta d'entrada.
Todo el conjunto de la industria del tabaco para que los jóvenes se inicien en el consumo de productos similares al tabaco para después, de mayores, pasar a ser consumidores del tabaco convencional. Por todo ello, lo que reclamamos es el hecho de que se equipare de manera absoluta el consumo del tabaco con el consumo de los dispositivos electrónicos desde todos los puntos de vista legales y desde todos los puntos de vista de costes.
Reyes demana l'equiparació del consum del tabac amb el dels dispositius electrònics, tant des del punt de vista legal com des del cost econòmic.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 9 minuts. Destacam un altre informe perquè el darrer anuari de la joventut dibuixa una generació atrapada entre sous baixos, precarietat laboral i un mercat de l'habitatge inassumible. I la dada és flagrant. Només el 16% dels menors de 30 anys se'n pot anar de casa, un escenari que perjudica també la seva salut mental i que, segons s'analitza en els 19 articles de l'anuari, posa en evidència que avui la independència juvenil és un privilegi, un context que promou la partida dels més joves de la comunitat per cercar un futur a l'estranger. Només en una dècada s'ha duplicat el nombre de residents que han partit. Marta Puyalto.
Per poder emancipar-se amb una altra persona, els joves de les illes necessiten dedicar un 60% dels seus ingressos i la meitat d'ells no en tenen d'estables. Anar a viure sols és una quimera i aquesta incertesa els provoca malestar emocional i problemes de salut mental. Assumpta Mas és responsable de l'Observatori de la Joventut.
Perquè si és una sola persona ha de destinar el 135% del seu sou, que no existeix. Sí que es podria permetre un habitatge del 18 metres quadrats, que realment amb un 30% del sou se podrien permetre els joves de les illes, i necessiten uns 22 anys de sou per poder accedir a una compra d'un habitatge.
Els autors de l'anuari reclamen una intervenció valenta i decidida de les institucions, regular els preus, ampliar el parc públic i que l'habitatge sigui un dret. El catedràtic d'Antropologia Social, Carles Feixa, considera que és necessari també repensar nous models de convivència.
Cada cop la convivència entre joves és més intergeneracional i més dinàmica, també per la gent gran. Estem en una situació on les residències d'avis pues no són sostenibles i s'han de repensar unes formes de convivència intergeneracionals amb altres tipus d'arquitectura, altres tipus de vivenda, que alguns joves ja estan començant a experimentar, no?
Enmig d'aquest panorama s'observen canvis en positiu. Baixa el 40% el nombre de joves que declaren arribar a final de mes amb dificultat o certa dificultat, i el risc de pobresa és del 14,5%, la xifra més baixa dels darrers 15 anys. Però la taxa augmenta entre els menors de 16, ja que un de cada quatre infants són vulnerables. I en aquest context també es trenca una altra dinàmica. Després de molts anys de descensos, la població jove torna a créixer i ja representa una de cada quatre persones. Crida l'atenció que les pitiuses, més de la meitat, ja han nascut fora d'Eivissa i de Formentera.
Són les 7 i 12 minuts. El ple del Parlament tombarà avui l'intent de l'esquerra de salvar la llei de memòria democràtica. El PP i Vox han presentat una esmena a la totalitat al text alternatiu a la derogació que ha presentat l'oposició. Abans, però, hi haurà sessió de control.
Els partits qüestionaran les polítiques d'habitatge i turisme del govern. També es parlarà de la regularització de migrants i de mobilitat, entre d'altres. Manuela Cañadas és la portaveu parlamentària de Vox.
Voy a preguntar a la señora Proen sobre el tema de vivienda, porque sabemos la emergencia habitacional y que las políticas fracasadas de 8 años del pacto, más estos 2 años que no se está haciendo todo lo posible, no quiere decir que no hagan nada, pero no todo lo posible o no lo que Vox ha dicho, que es liberar suelo, construir.
Més per Mallorca, interpel·larà la presidenta sobre turisme. Lluïsa Pesteguia és el portaveu ecosobiranista.
Parlarem de salut mental, parlarem dels problemes de mobilitat de la gent, dels problemes de mobilitat, plantejarem alternatives i sobretot el que plantejarem és una pregunta a la presidenta, si considera amortitzades les polítiques de lo que ells han vengut anomenant contenció turística.
El diputat del PSIP, Llorenç Pou, lamenta que PP i Vots tornaran a unir els seus vots per aconseguir derogar la llei de memòria democràtica.
Per tant, una nova mostra de com el Partit Popular se contradiu ell mateix, igual que en cita S, també en sa memòria històrica, i tenim el pitjor Partit Popular de tota Europa, fent aquesta apologia de sodi, de racisme, i que ens està duent en aquesta situació on ja, com veurem demà a les votacions, no hi ha cap diferència ni una entre Vox i el Partit Popular.
Abans del debat de l'esmena a la totalitat del test per protegir la llei de memòria democràtica, el vicepresident Antoni Costa compareixerà per explicar la posició del govern sobre la modificació del sistema de finançament. Sebastià Sagrera és portaveu parlamentari del PP.
No té en compte, i ho hem dit altres vegades, ni el creixement poblacional ni que formant part d'aquella Espanya que s'omple. lleva pes a la insularitat quan reclamàvem que la insularitat se tingués en compte per aquest sistema de finançament. Contempla l'ordinalitat, sí, però només per Catalunya. I també mos vol llevar l'autonomia fiscal.
I també avui s'ha de debatre al Congrés dels Diputats la presa en consideració d'una petició històrica, que Formentera pugui tenir senador propi a través d'una reforma de la Constitució. La proposta la defensaran a la Cambra Baixa diputats del Parlament, Elena Trinidad.
La iniciativa, impulsada pel Parlament Balear, proposa la modificació de l'article 69.3 de la Constitució, en la qual actualment Eivissa i Formentera comparteixen circumscripció electoral per les eleccions al Senat. Ho explica José Ramón Mateos, exdiputat del Congrés.
Que se haga la reforma constitucional para que Formentera tenga voz propia y como territorio estemos representados en detrimento de lo que está pasando ahora, que parece que somos un territorio de segunda.
Formentera és, des de l'aprovació de la Constitució, l'única illa habitada sense representació pròpia al Senat. I la reivindicació històrica agafa més força amb la creació del Consell a l'any 2007, segons ha destacat l'exsenador d'Eivissa i Formentera, Isidor Torres.
No és que sigui de justícia, és complir la llei perquè Formentera tingui aquest senador. El senador es desplaça a Madrid i té accés a tota una quantitat enorme d'informació. I, a més, qualsevol porta que toqui, aquesta porta s'obri, de qualsevol ministeri.
La socialista Pilar Costa, la popular Cristina Gil i el diputat per Formentera, Llorenç Córdoba, seran els encarregats de defensar la presa en consideració, escoltant al diputat formenterè.
I jo estic segur que això es votarà a favor, perquè almenys els dos partits majoritaris sembla que estan d'acord. I la defensa simplement és jurídica, de justícia.
Una reivindicació històrica que per primera vegada se sotmetrà a votació al Congrés dels Diputats i que sembla que tindrà el suport institucional de tots els partits, a excepció de Vox.
El ple de l'Ajuntament de Felanitx ja ha aprovat una moció per regular l'accés a les dependències municipals amb vels islàmics integrals, és a dir, aquells que ocultin el rostre.
La proposta ha tirat endavant amb el vot del PP, el PI i de Vots. Ha estat la regidora d'aquest darrer partit qui l'ha presentada.
No té res a veure ni amb islamofòbia, ni en races, ni en cultura, ni mos posam en res d'això. Estem demanant una seguretat institucional.
La batllessa Catalina Soler, del Partit Popular, i Jaume Montserrat, del PI, defensen també la mesura per motius de seguretat.
S'està creant un debat que a lo millor convendrà que mos canviem i plantegem a veure si realment això és un tema que preocupa la ciutadania.
Un casco amb visera, un casco sense visera, qualsevol element que distorsioni la realitat de la persona que accedeix a l'Ajuntament, no hauria d'estar permesa.
El Partit Socialista i Bloc per Felanitx, que han votat en contra, no veuen efectiva aquesta prohibició i la titlen de cínica i oportunista. Miquel Rosselló és el portaveu del Bloc.
Disfressar el seu discurs xenòfob, el seu discurs racista, d'un fals feminisme. Si vostès creuen que aquestes persones són les víctimes, on són les propostes per atendre-les?
La setmana passada, el ple de Sa Pobla ja va aprovar una moció de vots similar a la presentada pel partit a Felanitx.
En canvi, el ple de l'Ajuntament de Manacor ha rebutjat una moció de Vox amb aquest mateix contingut.
El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha explicat que aquesta moció pretenia criminalitzar unes peces de roba que van lligades a una determinada cultura.
Si hi ha un funcionari que necessiti acreditar l'identitat de la persona que té davant per fer un tràmit, no és ni d'un burca, ni d'una gorra, ni d'un passamuntanyes, ni d'un turban, ni d'unes ulleres de sol. És a dir, se llevarà aquesta peça per tal de poder identificar la persona. Per això no fa falta d'una moció. Això se fa.
El portaveu de Vots, Esteve Sureda, ha assegurat que aquesta moció no va en contra de ningú.
No hi ha hagut una problemàtica, però tampoc no hi ha una ordenança que no reguli aquesta problemàtica. I sí que hi ha que duen burques i sí que van moltes vegades dins els ajuntaments en sa burca.
Vots només ha tingut el suport del PP, que no sumen majoria.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7 i gairebé 20 minuts. Els sindicats educatius i la conselleria es reuniran dijous per decidir si les oposicions, que inclouran un total de 630 places, s'han de fer al maig o a l'octubre. Tot això després que ahir no arribassin a un acord a la mesa d'educació. Els sindicats consideren que el canvi és improvisat i demanen negociar a partir del setembre. Fins ara, recordem que les oposicions es feien habitualment al mes de juny.
Així és, l'objectiu d'educació és que totes les vacants estiguin ja cobertes a principi de curs i que tots els tràmits, per tant, es facin abans del mes d'agost. El conseller Antoni Vera.
No se pot fer de Sant Joan a Sant Jaume, que és el que estàvem avesats a fer-ho. S'ha de fer o abans o després. Si no, d'aquesta manera, mos tornarem a trobar que el professorat no el tindrem en els centres el mes de setembre.
Vicenç García de l'Estell considera que enguany no és un bon moment per implementar aquest canvi.
No m'ho sembla el moment adequat per anunciar aquest tipus d'avançaments. En cap moment mos hem oposat mai a negociar un avançament de les oposicions, però no des de la imposició ni de la improvisació, perquè això no és una negociació.
I el president d'AMPE, Víctor Villatoro, vaticina que aquesta modificació pot suposar una baixada de la participació i que no es cobreixin totes les places per manca d'aspirants.
El que volem és estabilitat normativa, que la gent sàpiga en què s'ha d'atendre anualment, i el que pues farem és, si en cas, consultar a els nostres afiliats què en pensen d'aquest moviment de proposta.
Encara un altre dels assumptes que s'ha debatut a la mesa han estat millores pels docents interins en vista a les adjudicacions de places tant a l'estiu com al mes de setembre. Com a exemple, que els majors de 55 anys i amb més de 10 anys d'experiència puguin triar primer el centre, seguit dels professionals amb més de 10 anys d'experiència a l'escola pública, entre d'altres mesures.
I el sindicat Comissions Obreres denuncia que l'escoleta de Vall de Mossa funciona sense un contracte públic vigent. Reclamen a l'Ajuntament que publiqui la nova licitació del servei i, si no ho fa, que n'assumeixi directament la gestió.
En el ple del passat divendres, el consistori Valldemossí va aprovar el pagament de factures mitjançant un nou reconeixement extrajudicial de crèdit per un import superior als 40.000 euros en factures pendents des del mes d'agost del 2025. Edu Rodríguez és el responsable de Comissions Obreres Ensenyament 0 a 3 a les Illes Balears.
Sin licitación, el ayuntamiento bloquea las mejoras a las familias, las mejoras a los niños y niñas y las mejoras salariales de las trabajadoras. Desde Comisiones Obreras exigimos la publicación inmediata de la licitación y, si no, que el ayuntamiento assuma su responsabilitat i municipalitza el servei.
Tot això quan Eivissa ha anunciat que els vehicles dels treballadors de temporada i els dels propietaris de segones residències no entraran dins la quota de la limitació de vehicles implantada a l'illa des de l'estiu passat.
El conseller insular de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, ha explicat que la mesura està enfocada a controlar els turistes i no els empleats dels negocis turístics. Per tot això fan una proposta inicial, que si un vehicle arribat en vaixell fa un estat d'un mínim de 20 dies a l'illa, se'l considerarà treballador o resident vacacional de segona residència i, per tant, no entrarà en aquesta quota, tot i que sí que hauran de pagar la taxa corresponent.
Probablement, si s'aprova tal qual està presentat ara mateix per l'equip de govern en els grups de suposició, és que qualsevol persona que vengui doncs, més de 20 dies o més d'un determinat número de dies, directament no tindrà que consumir cupo, tindrà que pagar la taxa, evidentment, però no consumirà cupo.
Per cert, que Balear ja ha fet aquesta petició al Consell de Formentera. L'Anna Viliera demana una quota única per vehicles tant de lloguer com pels arribats en vaixell.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:24. L'acusat de matar un amic la nit de Nadal del 2023 a Mahó ha estat condemnat a 8 anys de presó. Un pacte amb la Fiscalia, que ha apreciat l'atenuant del consum de drogues i alcohol, ha permès rebaixar-li la condemna pel delicte d'homicidi. La víctima, de 49 anys, va quedar inconscient després d'haver tengut una brega i va morir 10 dies després d'estar en coma induït.
L'home ha reconegut els fets i s'ha declarat culpable en el judici celebrat a l'Audiència Provincial de Palma. Les parts han arribat a un acord pel qual la Fiscalia ha rebaixat la petició de presó dels 20 anys inicials a 8. S'ha afegit l'atenuant d'estar sota els efectes de les drogues en el moment dels fets.
Debo condenarle y le condeno como autor responsable de un delito de homicidio previsto y penado en el artículo 138 del Código Penal, concurriendo como circunstancia atenuante la de actuar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas, y en consecuencia se le impone la pena de 8 años de prisión.
L'acusat ha acceptat la pena.
¿Usted reconoce los hechos y está conforme con la pena que se interesa?
Sí.
L'home es trobava privat de llibertat des de setembre de 2023, període que es descomptarà de la pena. També se'l condemna a indemnitzar amb 222.000 euros els fills de la víctima i amb 50.000 més el pare, a més de les costes del judici. L'altre acusat ha estat condemnat a mig any de presó per omissió del deure d'impedir un delicte.
I avui alguns dels veïns desallotjats de Cala Sant Esteve podrien tornar a casa seva. L'Ajuntament ha inspeccionat 26 cases i aquest dimarts actualitzarà els casos on hi hagi aquesta possibilitat. Ramiro López.
Aquest dimarts es podria aixecar l'ordre de desallotjament per a 26 habitatges de Cala Sant Esteve que s'han revisat aquest dilluns matí. També començaran les revisions d'algunes cases del Fonduco. De moment hi ha 46 persones que han notificat que no tenen alternativa residencial i haurien de ser reubicades. Però s'espera que amb aquestes revisions el nombre disminueixi. L'Ajuntament també ha donat la possibilitat de presentar un informe privat per accelerar la situació. Escoltem a Lluís Camps, Batlle des Castell.
Vull que quedi clar, això no és perquè nosaltres així farem menys, no, tot el contrari. Nosaltres ja primer hem reforçat tot el públic, però també volem obrir el sector privat perquè entenem que també és una manera d'ajudar aquesta problemàtica i poder restablir la normalitat el abans possible.
Per aquells que no puguin tornar de moment, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb Asome per la cessió gratuïta d'una bateria d'apartaments a Cala Blanca i també als apartaments Royal de Mahó. Aquests darrers s'haurien d'abonar, però alterarien menys la rutina dels desallotjats. En tot cas, el consistori cobriria les despeses. Escoltem a Ramon Saura, president de l'Associació de Veïns de Cala Sant Esteve.
Vull agrair tant a tots els desajuntaments, al govern i a la oposició, que s'han oblidat de la política i s'han posat d'acord tots per aclarir una urgència com aquesta.
Pel que fa a les revisions i feines del penya-segat, també s'ha avançat. Es contractaran d'urgència 2 geòlegs i un jurista amb fons de cooperació local del Consell de Menorca. Dimecres, també una empresa especialitzada farà un estudi amb un dron al Fonduco per recollir més dades.
I aquestes darreres hores també hem sabut que la jutgessa ha enviat a presó el cap de l'organització criminal que explotava sexualment dones en situació administrativa irregular. Els altres 4 investigats han quedat en llibertat en càrrecs i en mesures cautelars. L'Institut Armat ha alliberat 12 dones procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia, però sospita que les víctimes podrien arribar al mig centenar. I ara, quan són les 7:27, és el moment de veure què expliquen les portades dels diaris editats a les Illes. Avui parlen de societat i de successos.
Així és, a Mallorca, en concret, amb un camió de formigó que va trabucar l'autopista de Llucmajor. Va caure tota la càrrega al terra i es va detallar la via. És portada de Diario de Mallorca, foto inclosa, i el titular diu que Vox preveu treure més de 10 diputats a les Balears després de les eleccions d'Aragó. Última hora, en canvi, també treu l'accident a dalt en fotografia, però la més grossa, la centre, és per la central, sobretot és per la Fira Horeca, inaugurada ahir pel representant de totes les institucions. En titular diu que els hotelers mallorquins de Cuba reajusten l'activitat i tanquen establiments. I atenció, Mallorca Diario, ja dels digitals, que diu que els joves tenen pitjor salut mental pels problemes d'habitatge i també de feina. Pitjor encara, OK Baleares, que parla amb un policia expert en menors i diu que un conegut videojoc de futbol és el lloc on els pedòfils poden posen. De fet, les seves xarxes i l'Ara Balears torna a obrir dient que les xifres desmenteixen el govern amb un nou rècord de visitants. I parlant de rècords, també la premsa pitiusa destaca l'interès del Consell en el topall dels cotxes que tenen allà, diu Diario de Mallorca, que aprèn d'Eivissa, de la seva experiència, i el periòdico que es pren d'exemple. També hi haurà 80 noves places per a dependents. Per contra, el Menorca diu que el lliurament dels 57 pisos socials previstos ja duen 2 anys de retard i no té data prevista.
I a la premsa estatal parlen de les conseqüències de les eleccions aragoneses.
I per tant, de possibles pactes, se'n fa una lectura en clau espanyola, treu El País, que en una entrevista avui Emmanuel Macron, que diu que l'estratègia d'aplacar-se al desitjós de Trump no funciona i han patit que l'auge de vots desconcerta el Partit Popular, que passa a pena per un bloqueig dels acords. En canvi, El Mundo diu que Feijó desafia dels Abascal a compartir governs i assumir gestió.
Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts. Creix el consum de vapejadors en els centres escolars, o alerta la memòria del programa Policia Tutor, que descriu com, tot i estar-ne prohibida la comercialització als menors, n'hi ha que en compren per internet i les revenen, aquests dispositius, als patis.
I fins i tot s'ha detectat a infants de 10 anys que en fumen. L'informe també xifra en 180 els casos d'assetjament escolar notificats al curs anterior, i tot i que continuen sent altes, la part positiva, segons el coordinador dels policies tutors, Rafael Coves, és que deixen de créixer. És la primera vegada que això passa d'ençà de la pandèmia.
Fa 3 anys que venim en aquesta sala dient augmenta un 30, augmenta un 40. Per primera vegada poden dir s'ha frenat. No poden dir ha baixat, però poden dir s'ha frenat l'assetjament durant el curs passat.
Tot això quan també hem sabut que es duplica el nombre de joves de les illes que emigren a l'estranger en els darrers 10 anys.
És una de les conclusions de l'anuari de la joventut de la UIB. El document també posa de manifest que només el 16% dels menors de 30 anys de les Balears es pot independitzar. Assumpta Mas és la responsable de l'Observatori de la Joventut.
Perquè si és una sola persona ha de destinar el 135% del seu sou, que no existeix. Sí que es podria permetre un habitatge del 18 metres quadrats, que realment amb un 30% del sou se podrien permetre els joves de les illes, i necessiten uns 22 anys de sou per poder accedir a una compra d'un habitatge.
A la crònica política, pendents del ple del Parlament, que ha de tombar avui l'intent de l'esquerra de salvar la llei de memòria democràtica.
El PP i Vox han presentat una esmena a la totalitat del text alternatiu a la derogació que ha presentat l'oposició. El ple començarà a les 9 amb la sessió de control, amb el turisme, l'habitatge i la migració com a protagonistes.
I també a Madrid es debatrà un assumpte relacionat amb les illes, perquè Formentera està més a prop d'aconseguir una reivindicació històrica, la de tenir senador propi.
Avui es debatrà al Congrés dels Diputats la presa en consideració perquè l'illa pugui tenir un senador propi a través d'una reforma de la Constitució. Diputats del Parlament de diverses formacions defensaran la proposta a la Cambra Baixa.
El ple de l'Ajuntament de Felanit ja ha aprovat una moció per regular l'accés a les dependències municipals amb vels islàmics integrals, és a dir, aquells que oculten el rostre.
La proposta ha tirat endavant amb els vots del PP, el PI i de Vox. En canvi, el ple de l'Ajuntament de Manacor ha rebutjat una moció de Vox amb aquest mateix contingut. El Partit Popular li ha donat suport, però aquestes dues formacions no tenen majoria.
Un pacte amb la Fiscalia rebaixa a 8 anys de presó la pena a l'acusat de matar un amic la nit de Nadal del 2023 a Maó.
El fiscal ha apreciat l'atenuant de consum de drogues i alcohol. La víctima, de 49 anys, va quedar inconscient després d'haver tengut una brega i va morir 10 dies després d'estar en coma induït.
Els sindicats i la Conselleria d'Educació es reuniran dijous per decidir si les oposicions de mestres i professors, a més de 600 places, es faran al maig o a l'octubre.
Ahir no varen arribar a un acord a la mesa d'educació. Els sindicats creuen que el canvi de data de les oposicions, que fins ara eren el juny, és improvisat i demanen negociar a partir del setembre.
I pel que fa al temps, avui bufarà el vent en alguns moments amb intensitat. Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia, així és un vent que ja bufa a hores d'ara. Ho fa de manera feble, en qualsevol moderat, però serà sobretot la segona meitat del dia, quan tindrem aquests cops que poden ser forts, un vent que bufarà de l'oest i també del sud-oest, per tant, perquè ho sigui a la mà totes aquestes costes exposades en aquest vent de ponent. Per altra banda, tindrem un dia amb el pas de núvols prims, qualque núvol mitjà, però insistim que en general tindrem moltes estones de sol, serà un dia tranquil, no esperam precipitacions i tampoc el que esperam és ambient fred. Realment tenim una pujada de la temperatura avui que durarà fins dijous aproximadament. Atenció a aquests termòmetres que avui poden superar els 20 graus, sobretot cap a punts de les Pitiuses i també del nord i est de l'illa de Mallorca. Ara mateix ja la temperatura és elevada arreu de les illes. El termòmetre en aquest moment marca entre 14 i 16 graus.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, en bàsquet, l'Èstia Menorca visitarà avui la pista d'un dels líders de la primera FEB. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt menorquí s'enfrontarà avui al segon classificat, l'Obradoiro. Serà quan siguin les 8 del vespre a Santiago per encetar una nova jornada intersetmanal. El conjunt menorquí ocupa la vuitena plaça i es troba amb molt bona dinàmica. Du 6 victòries consecutives. Javi Zamora, l'entrenador de l'Èstia, ha parlat del rival.
Probablemente el equipo junto con Coruña que más en forma se está mostrando, se ha mostrado en esta primera vuelta, con un roster del que no hace falta dar detalles, ¿no?
I demà serà el torn del Fibui Palma i del Palmer Bàsquet. Els de Pablo Cano rebran la visita del Fuenlabrada a les 8 en punt a Son Moix i mitja hora després el conjunt turquesa s'enfrontarà al Palència a domicili. En futbol, el Real Mallorca, després del dia de descans, tornarà a la feina avui matí a Son Bibiloni. L'equip mallorquinista començarà a preparar el partit de diumenge vespre contra el Betis. Els andalusos, per cert, arribaran a Son Moix com a cinquens classificats i després de dos partits consecutius contra l'Atlètic de Madrid. Primer amb la contundent derrota per 5-0 a la Copa del Rei i el segon amb la victòria a Lliga per 0-1 al Metropolitano. Els vermells, per la seva part, són 16 anys i continuen fora del descens a dos punts de distància, un punt per damunt del València i a dos del Rayo Vallecano, equip que marca la zona perillosa de la classificació i que està pendent de veure com resol la federació el partit que no es va poder jugar contra l'Oviedo, recordant, per mort de l'estat de la gespa de l'estadi de Vallecas. Ahir es va tancar la jornada número 23, passa amb la golejada del Villarreal 4-1 davant l'Espanyol. I també en clau mallorquinista, la directiva ha decidit no pagar cap tipus de prima econòmica al primer equip pel fet d'haver aconseguit la permanència la temporada passada. Alfonso Díaz ha negociat repartir entre la plantilla 8 milions d'euros en el cas de guanyar a Lliga i 3 per finalitzar el curs entre els 10 primers classificats. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal tornarà demà a la competició després de l'aturada internacional. Els mallorquins són tercers a la Lliga i visitaran el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a l'Inter Movistar, que ocupa la setena posició. Machado, jugador del Palma Futsal, té ganes de tornar a competir.
Dar este plus porque empieza la competición, entonces coger este ritmo otra vez de saber competir. Al invés de intentar jugar siempre y vamos a una pista muy difícil y bueno y volver a competir que es lo que más queremos.
El partit entre Inter Movistar i Palma Futsal el podreu seguir en directe per EB3 Ràdio. Serà demà a partir de les 8:30 del vespre. I ahir el jugador Mario Ribillos va tornar a Mallorca després de proclamar-se campió d'Europa amb la selecció espanyola. El capità del combinat nacional no estarà disponible demà pel partit. Necessita descansar després de la fita aconseguida. El sentim.
Necesito descansar y desconectar un poco y estar con la familia. No siento las piernas, no he dormido nada, la final fue muy dura, la segunda parte jugué muchos minutos y bueno, es que no he dormido.
En tenis, Jaume Munà ha debutat en victòria a l'ATP 500 de Rotterdam. El tenista mallorquí va guanyar el noruec Nikolai Butkov per 6-1 i 6-3. Ara Munà s'enfrontarà al partit de vuitens de final al guanyador del partit entre Karen Khachanov i Jesper De Jong. En atletisme, el triatleta Nil Riudavets va rebre ahir la medalla d'or del Consell Insular de Menorca, un reconeixement a la seva trajectòria esportiva amb el moment culminant als Jocs Paralímpics de París, on va aconseguir la medalla de bronze de triatló. Sentim Nil.
Antes m'han dit, just en el despatx, les persones que tenien aquest reconeixement i tinc la sensació de que m'he fet petit, perquè és que es ve que hi ha gent menorquina que ha tingut un procés de vida espectacular i té aquesta medalla i, pues, ser una persona més on el poble pues, te fa aquest reconeixement, me sent molt orgullós.
I Joan Pere Carbonell ha completat amb èxit i molt de sofriment el repte de córrer 7 maratons en 7 dies i en 7 continents. Amb un total de quasi 300 quilòmetres recorreguts, l'objectiu d'aquesta aventura era ajudar a la investigació de la ictiosi, una malaltia rara de la pell. L'atleta mallorquí ja descansa a casa seva. I en ciclisme, Enric Mas va caure ahir a un entrenament i es complica així el seu inici de temporada. El ciclista del Movistar Team ha necessitat assistència hospitalària a la mà dreta i, tot i no haver-hi lesió de gravetat, no podrà participar en el Tour dels Emirats Àrabs, que comença la setmana que ve.
Moltes gràcies, Marta. Si hem arribat a les 7:40 minuts, ara faim una petita pausa i tot d'una escoltam algunes de les reaccions a les eleccions d'Aragó.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:41 minuts. Parlem ara de política perquè continuen les reaccions als resultats de les eleccions autonòmiques a Aragó. El popular Jorge Azcón, recordem que ha guanyat els comicis, però necessitarà el suport de Vox, que ha aconseguit 14 escons, que són 7 més que en els darrers plebiscits. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama al partit d'Abascal responsabilitat per formar govern i no bloquejar la situació.
Així és, i de fet ha aprofitat els resultats a Aragó per tornar a demanar a Pedro Sánchez que dimiteixi.
¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? ¿Cuántas debacles más para que se vayan? Es que su soberbia es tan mayúscula que no solo se agarra al gobierno como un clavo ardiendo, es que está alargando la agonía política de España.
Tot perquè el Partit Popular necessita, dèiem, suports extens per poder governar. Santiago Abascal és el líder de Vox.
Nosotros llegaremos a acuerdos, ya veremos cuál es la fórmula, si de investiduras, de formar parte de los gobiernos, en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político.
I la candidata del PSOE, Pilar Alegría, assegura que ha arribat el moment de prendre una lliçó en vista 2027 i que queda liderant la formació per fer front a Azcón.
Y voy a liderar la oposición desde las Cortes de Aragón. Es el papel que me han otorgado 160.000 aragoneses y aragonesas y, por supuesto, no voy a decepcionar. Además, voy a cumplir lo que he trasladado durante esta campaña electoral. Mi compromiso es absoluto con esta tierra, con los aragoneses y las aragonesas.
De fet, els socialistes han responsabilitzat el PP de donar benzina, diuen, a Vox, avançant als comicis autonòmics. També la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, qui demana als de Feijóo que canviïn d'estratègia.
El senyor Feijóo hoy es la maquinària d'engorde de Vox. Y Vox es hoy un problema
sin lugar a dudas, igual que lo es Trump, igual que lo es el señor Meloni, igual que son las fuerzas reaccionarias y del odio para el conjunto de la democracia en nuestro país.
I avui també pendents a l'actualitat política a un altre territori on es van fer eleccions, a Extremadura. Perquè es proposarà avui mateix a la popular Maria Guardiola com a presidenta del govern autonòmic, tot i que no té, de moment, el suport de Vox.
El titular de l'Assemblea Regional, Manuel Navarro, tanca aquest dimarts la ronda de consultes amb els grups parlamentaris i proposarà a Guardiola el ple d'investidura. Té com a data límit el 3 de març.
Els sindicats majoritaris del sector ferroviari han signat a darrera hora d'aquest dilluns l'acord amb el ministre de Transports, Òscar Puente, per desconvocar la vaga iniciada arran dels accidents mortals d'Adamuz i Gelida.
L'entesa entre Transports i Comissions Obreres i UGT i els maquinistes de CEMAF, que és el sindicat espanyol de maquinistes ferroviaris majoritaris, passa ara per incrementar la inversió en manteniment en 1.800 milions d'euros en els pròxims 5 anys, entre d'altres. El secretari general de CEMAF, Diego Martín.
Es histórico, puesto que se abordan muchísimos grupos de trabajo, muchísimas medidas, muchas modificaciones de la legislación actual y, sobre todo, muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y, sobre todo, también los profesionales necesarios.
Tanmateix, els sindicats minoritaris mantenen la vaga.
El Congrés dels Diputats no indemnitzarà José Luis Ábalos per deixar de ser diputat, tal com havia demanat l'anterior ministre de Transports.
Ábalos, que està en presó provisional des del passat 27 de novembre, va demanar una compensació perquè ha deixat l'escó per tal de poder fer front a la seva defensa. Els lletrats de la cambra entenen que no procedeix perquè Ábalos ja estava suspès com a diputat quan va renunciar a l'acte.
I per primera vegada estan imputats dos exdirectors de la Guàrdia Civil pel cas Pegasus, que investiga el presumpte espionatge a l'independentisme català. Es tracta de Félix Vicente Azón i Maria Gámez, que van dirigir el cos entre el 2018 i el 2023.
La jutgessa de la causa també ha citat com investigada l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, que suma 5 imputacions. La magistrada ha acordat la seva imputació arran d'una querella presentada per 5 afectats, entre els quals l'empresari i exsenador de Junts, Joan Matamales. En la seva denúncia sostenen que l'espionatge va ser dirigit contra ells entre els anys 2019-2021 amb un total de 78 atacs.
I el jutge de l'Audiència Provincial de Madrid, Adolfo Carretero, ha citat l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, per notificar-li l'obertura de judici oral per presumptes agressions sexuals a Elisa Moulia.
L'intèrpret ha decidit al final continuar amb l'acusació contra Errejón després d'haver-la retirada la setmana passada. Ara, però, la Fiscalia sol·licita l'absolució de l'exdiputat en el procediment i sosté que els fets denunciats per l'actriu no són constituents de delicte perquè hi va donar el seu consentiment.
I el govern central ha anunciat ajudes per als afectats de les tempestes d'aquests darrers dies a Andalusia. És el compromís que ha adquirit Pedro Sánchez a la seva visita a localitats més afectades pel temporal a Jaén i a Granada.
El president del govern espanyol també ha aprofitat per reclamar a totes les formacions polítiques un acord d'estat davant la nova realitat climàtica.
Contad, por supuesto, la comunidad de regantes y los pequeños agricultores con esa ayuda de la Administración General del Estado, no solamente con la ayuda, sino también con la prontitud en la recepción de esas ayudas, que me parece fundamental a la hora de poder garantizar esa certidumbre y esa seguridad a los pequeños agricultores.
Mentrestant, una part dels evacuats ja han pogut tornar a casa seva, que davalla als 4.879 i s'han reprès la majoria de les classes.
I a la crònica internacional, als Estats Units, la còmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, s'ha acollit el seu dret a no declarar durant la compareixença telemàtica en una comissió del Congrés.
I invoke my Fifth Amendment right to silence.
Recordem que compleix una condemna de 20 anys de presó per participar en una xarxa de tràfic sexual.
Així mateix, el seu advocat ha assegurat que ella, que Maxwell, ha estat disposta a testificar lliurement a canvi d'un indult. Aquest, però, només li pot concedir el president del país, que ara és Donald Trump, i de moment s'hi ha posat.
En aquest cas, el cas Epstein té moltíssimes ramificacions arreu del món i també esquitxa l'actualitat anglesa. El rei Carles està preparat per donar suport a la policia si ser el contacte per les acusacions cap a l'expríncep Andreu per haver transmès informes sensibles al delinqüent sexual.
Així mateix, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha rebutjat renunciar al càrrec. Ho ha manat als laboristes escocesos després de saber que l'ambaixador de l'exambaixador dels Estats Units estava involucrat en aquest cas.
I l'aerolínia Air Europa reprendrà els vols d'Espanya cap a Venezuela de manera gradual, dia 17 de febrer.
Els primers vols Madrid-Caracas ja estan programats, seran els 17, 20 i 22 de febrer. En un missatge a X, l'aerolínia també ha recalcat que els vols del 19 i el 21 de febrer es mantenen cancel·lats.
Tot això quan els presos polítics que han estat excarcerats a Venezuela exigeixen l'amnistia per a tothom.
Segons l'ONG Fòrum Penal, des del 8 de gener, 426 presos polítics han estat alliberats i més de 600 segueixen detinguts, mentre el govern encapçalat per Delcy Rodríguez assegura que no hi ha presos polítics i xifra en almenys 895 els excarcerats des del desembre de 2025.
I la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional demana 45 anys de presó per a l'expresident de Kosovo, Kashim Tasi, per crims de guerra.
El tribunal ha començat les declaracions finals del cas contra ell i tres excomandants més de l'Exèrcit de l'Alliberació acusats d'assassinats, tortures i desaparicions forçoses en el conflicte amb Sèrbia a finals dels anys 90. Els fiscals acusen Hashim Tasai de dirigir guerrilles ètniques albaneses, tot i que ell nega tots els càrrecs. El judici s'allargarà fins d'aquí una setmana i el tribunal tindrà un mes per deliberar.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I una vegada hem repassat l'actualitat estatal i internacional, tornem a les illes i anem fins a Caimari, perquè és un dels punts on es produeixen, ja des de fa molts anys, curses il·legals de vehicles. És per això que l'Associació de Veïnats ha posat en marxa una recollida de firmes per denunciar i aturar aquestes curses que suposen un perill i una molèstia per ells. A la carretera que accedeix al poble, el tram recte, és on els conductors temeraris aprofiten per fer competicions espontànies i fins i tot de vegades són prèviament acordades. En només un parell d'hores s'aconseguiren més de 700 firmes només de gent de la localitat. Anem en directe fins allà on es troba el nostre company, Toni Escanelles. Toni, com va aquesta recollida de signatures?
I deu tot d'una els recontàvem amb els protagonistes. En tot cas, això que contaves és així, la Serra Tramuntana és difícil de controlar, tanmateix els conductors eviten aquests controls, tenen mitjans per fugir o per llevar les motos del lloc allà on s'estan duent a terme aquestes proves, que fan moltes vegades són menors, amb motos de baixa cilindrada, però trucades, esperen que no hi hagi ningú, moltes vegades passada la mitjanit, i aprofiten aleshores per fer curses, sobretot en cap de setmana, en divendres, molts deien els veïnats, ara en parlaran tot d'una. La gent de Caimari està farta, són més de 20 anys de perills, de riscos, de renous, de manca de descans, volen que s'hi posi remei. I, de fet, mos trobam a la vora Magdalena Grau, que és portaveu del veïnat de Caimari i una de les persones que ha posat en marxa aquesta recollida, aquesta iniciativa. Què demanau amb aquesta recollida de firmes i a qui li demanareu després?
Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Mira, amb aquesta recollida de firmes el que demanam són unes solucions immediates i definitives, sobretot definitives, perquè el poble de Caimari ja està molt afectat, està cansat, i el poble de Caimari ha dit prou.
Deu, és a dir, el problema és evident, però fa de més de 8 anys, sobretot, hi va haver un accident, hi va haver dos morts, i això és una cosa que encara teniu recordau, no? I voleu que evitareu.
Exacte, ho volem evitar, perquè és que han passat de 8 anys i solucions no se n'han donat. Amb aquesta firma el que volen fer és una mica de pressió, perquè consideren que darrere cada firma hi ha una família, hi ha un veïnat, hi ha una veïnada, té fills, ben que dir, hi ha major, i és un risc, és que ja és un tema de seguretat, sobretot de seguretat, de convivència, i que el poble de Caimari vol viure tranquil. El poble de Caimari és un poble que és molt petit, té 850 habitants, però així tot ja han recollit més de 700 firmes, i només fa una setmana han donat un termini de 15 dies per firmar, i jo crec que passaran 6.000, però el que volem és tranquil·litat.
Llavors, què fareu a partir d'aquí amb aquestes firmes? On els presentareu i què espereu? Quina resposta espereu?
Bueno, aquestes firmes nosaltres les presentarem a la delegació del govern, a la Guàrdia Civil i a l'Ajuntament, que consideren que són els organismes competents per trobar unes solucions definitives i immediates. És que Caimari ja ha dit prou.
Dèiem abans, molta gent a lo millor du dins escà que pot ser la gent més gran és a qui li molesta Renou, a banda dels perills que pugui generar, però realment, si hi ha més de 600 firmes, vol dir que és pràcticament a tothom, que tret de la gent que ho fa, la molèstia és generalitzada.
Exacte, la molèstia és generalitzada i no només ens afecta també en el poble de Caimari, sinó que també ens afecta en el poble de Souba. I la gent és que està molt cansada, però molt cansada.
No sé si Déu Souba, no sé si teniu previst també parlar amb altres municipis de la serra per a lo millor fer una causa comú, no?, amb aquests problemes de les carreres.
Sí, de vegades n'hem parlat, com per exemple s'abancar altres pobles que també estan afectats, i no estaria malament pues, fer una trobada, però bueno, jo trob que el que hem d'anar és a la soca.
I de Magdalena Grau, moltes gràcies per haver-nos atès. És la portaveu del veïnat i ja ho sentiu, n'estan farts de carreres il·legals, han posat en marxa aquesta recollida de firmes i nosaltres des divendres ho seguirem de ben a prop. Gràcies.
Moltes gràcies per venir.
I d'això és tot. I companys, des de Caimari.
Gràcies, Toni, per aquesta explicació en directe d'aquest problema que afecta Caimari i també molts altres pobles, com deies, de la Serra de Tramuntana. Ara falten 5 minuts per les 8 del matí. I parlant del nou pla d'infraestructures sociosanitàries que ha presentat el govern pels pròxims 4 anys, que preveu 18 actuacions, la creació d'unes 700 noves places i una inversió de 82 milions d'euros en els diferents espais dedicats a les persones dependents. L'oferta es reforça en gairebé 700 noves places per atendre el creixement demogràfic. S'invertiran 67 milions a Mallorca, 10 a Menorca i 5,5 a Eivissa. A Formentera, que va estrenar residència fa 3 anys, es dedicaran 70.000 euros en millores. Del pla per a 2030 destaca la incorporació d'una nova figura, els habitatges supervisats, que són espais residencials per a persones amb certa autonomia. Sandra Fernández és la consellera balear de Benestar Social.
Es un servicio residencial que está vinculado al centro de día y que sustituye pues, la vivienda habitual o familiar de las personas para que tengan un domicilio en el que puedan recibir pues, un apoyo permanente y una asistencia, pero que tengan la vida más autónoma.
El primer d'aquests habitatges supervisats serà el d'Esporles, ja que s'aprofitarà un edifici existent, sí que hauran de construir altres unitats a Palma i a Lió. A Eivissa se n'aixecarà una de nova planta al costat del centre de salut, tindrà 20 places i anirà vinculat al nou centre de dia previst per a 30 usuaris. També a Eivissa es farà un altre habitatge supervisat en 10 places al municipi de Sant Joan, vinculat al centre de dia de la localitat. A més, s'ampliarà en 20 places la residència de Sa Serra a Sant Antoni.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara, quan falten 3 minuts per les 8 del matí, ens demanam com va acabar un al·lot de Sa Calatrava de finals del segle XIX, un jove que tenia problemes d'addicció, sent president del país 5 vegades, esdevenint un dels polítics, també un dels oradors més destacats de la seva història. Això és el que ens explica Antoni Maura, el polític que va voler capgirar Espanya, un llibre il·lustrat per Sebastià Cabot i escrit per Antoni Planes, que repassa la seva biografia amb una clara vocació didàctica. Sandra Martínez.
De fet, el llibre té com a objectiu donar a conèixer la seva figura als joves estudiants dels darrers anys d'ESO i als primers de batxillerat, que és quan toquen aquest període dins del seu currículum escolar. Antoni Planes.
Hem fet un llibre senzill, un llibre àgil, un llibre directe, on evidentment no s'entra en profunditat en els temes, però que també ajuda amb una proposta didàctica que hi ha al final per ajudar els professors a treballar aquest llibre i un glossari per explicar als alumnes aquests conceptes una mica més complicats.
Maura marxà cap a Madrid quan tenia 15 anys i no tornaria mai més a l'illa, tot i tenir-la sempre present. Durant la seva vida va ser 5 vegades president del país, en aquell temps anomenat cap de ministres. Tot això en una època convulsa en què Maura tenia molt clar que les coses s'havien de canviar.
Va ser una persona que va voler canviar el país. el subtítol del llibre ho diu, el polític va voler capgirar Espanya, va voler treure Espanya del caciquisme i de la corrupció, tot i que han de reconèixer que no se'n van sortir i va pagar les conseqüències de voler fer aquests canvis.
Però 100 anys després de la seva mort, Antoni Maura és prou reconegut o és una figura oblidada? Planes té clar que no el valoram com toca i que és una víctima més d'aquesta societat en la qual tot passa molt ràpidament.
És una d'aquestes figures importants del nostre país, però que només se recorda en carrers, en estàtues, però jo crec que en Maura és un dels polítics de més talla que han donat les Illes Balears i jo crec que és un dels polítics més importants del país.
De la generació de Costa i Llobera, Joan Alcover o Miquel dels Sants Oliver, Maura va ser molt més que un polític destacat, entre moltes altres coses. Els seus discursos sobre la necessitat que Espanya fos neutral a la Primera Guerra Mundial demostren, per a Planes, la seva talla política i també intel·lectual.
Va ingressar a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, va ser president de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, va ser president de la Real Acadèmia de Jurisprudència, com a misser que era, i un bon misser. És autor de nombrosos textos molt interessants sobre l'oratòria mateix. Ell era un gran orador. Jo crec que el que el definia, per damunt de tot, era la seva talla intel·lectual. I la seva intel·ligència, també.
L'arribada del llibre que acaba de publicar Dolmen coincideix amb el centenari de la seva mort.